Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el riesgo suïcida pot ser 3 o 4 vegades major en xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraban i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.
Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou el primer partit de la final a la pista del Liceo, a La Corunya. Amb waterpolo, Mataró i Sant Andreu comencen tot just ara a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la sisa joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un divendres del lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara i de queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. I atenció perquè al llarg del cap de setmana anirem parlant cada vegada més d'estiu, més insistent i més ferm. De fet, ja el dissabte a la tarda arribarem a màximes al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent i el diumenge cap als 37-38 graus. En aquests indrets de la terra ferma, també al voltant dels 35 graus a l'interior gironí o cap al Pla de Bages, a prop de la costa, de 27 a 31 graus, tant demà com diumenge, amb una mica més d'humitat, per tant, xafogó, i amb núvols molt escassos. El dissabte serà una jornada molt neta, diumenge també, però a la tarda hi haurà algun xàfec al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Lali, doncs la situació viària avui és complicada. S'esperen una sortida de 600.000 vehicles entre avui i demà i a més se celebra la Fórmula 1. Això en aquests moments està provocant molts problemes a la P7, l'eix principal, i si fem una relació de retencions el més ràpid possible, hem de dir, per exemple, que hi ha aturades entre Granollers i Santa Perpètua, 9 quilòmetres, cap a Girona, entre Cerdanyola i Santa Perpètua, també a Barberà, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, cap a Tarragona, i aturades a Gelida. Les rondes presenten molta mobilitat, també, i també el que són les vies d'accés i sortida del circuit, com també vies com la C32 o la C33. Per tant, sobretot i molt important, si heu de sortir aquests dies per allà al viatge, principalment si us dirigiu al circuit transport públic, i si no, informeu-vos, com per exemple amb els companys de Ràdio 4. Que tingueu bon cap de setmana.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital de les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Poló.
Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el riesgo suïcida, pot ser 3 o 4 vegades major. En xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que, por tanto, me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
I no deixem l'àmbit educatiu. Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. Els sindicats CGT, USTEC, COS Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta dels líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això, fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades.
El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
Una petició que els experts també consideren imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat a la xarxa el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells.
Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en el productor més important de marihuana a tota Europa.
En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu alt risc de fugida.
La defensa havia demanat, en un recurs davant l'Audiència de Barcelona, el retorn del 1 milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill d'Isaac Andic està en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutjat.
Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El papa és ja camí de Roma, finalment amb el Falcon de la Casa Reial, després que l'Airbus d'Iberia, amb què havia de viatjar, ha patit una incidència tècnica. La parella havia de sortir a 3:45 de la tarda, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre aparell. Tot i això, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el Papa Lleu XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin.
Lleu XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions de refugiats.
Mont Carvajal.
El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
Doncs tot plegat en el dia que ha entrat en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de malles empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
Més coses. Salvador Illa posarà en marxa en les pròximes setmanes un equip de treball per 5 infraestructures ferroviàries clau, en concret l'R1, el desdoblament de l'R3, el túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
En una intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, a la seu d'Urgell, el president ha dit que els experts estudiaran què cal fer amb l'R1 perquè cada cop que hi ha un episodi de tempestes pateix conseqüències. Analitzaran el desdoblament de l'R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
Per fer tot això, Illa confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per Catalunya en un context global incert. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
Entre d'altres aspectes, Salvador Illa ha assenyalat 4 grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú darrere d'aquesta decisió, tenim presents els nostres valors, hi han quatre requisits. No puc fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu, les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
I encara a la capital catalana, els 4 aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% d'avals necessaris.
Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
En cultura, el Teatre Lliure celebra els 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portacelli o Lluís Omar. David Navarro.
De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un Teatre Lliure, el Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
I en marxa des d'aquesta tarda el Cabró Rock, que engega la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. O Cas Grassa, Joan Dausà o The Tallets són només alguns dels noms destacats.
Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. A més, moltes de les actuacions tindran un caràcter únic, com l'últim concert d'Oques Grasses a Osona, abans del seu comiat definitiu. De moment, aquest vespre obren oficialment el festival The Tallets i més tard els Amics de les Arts. A aquesta hora, però, qui està a punt de començar el seu concert és la cantautora Maria Jaume.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la final al millor de 5 a la pista del Liceu, a La Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit, i ara assumir amb guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Burón.
la fe mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
I encara en hoquei patins, el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el Kit Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la seva història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta disputa demà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals a Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història, tot just 12 anys després de conquerir el primer títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sòlids en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
En canvi, a la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant la final de consolació, per tant, el partit pel bronze europeu. Ara mateix, Mataró 4, Sant Andreu 5. En bàsquet, la 6 de joventut juga a les 8, el segon partit de les semifinals de l'ACB, a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota per només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Vives.
Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon, i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
I el Barça està només una victòria de classificar-se per a la final de la CB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. La sèrie continua demà ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que Tenerife serà una altra història.
També demà el Barça d'handbol juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions, que un any més es disputa a Colònia. El rival, per ser a la gran final, serà l'Alborg danès. En futbol, a la segona divisió, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur. A la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga demà al camp del Zamora, el partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
l'Auditori.
I per anar de museu, concert i espectacle,
l'Auditori.
Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Com mantenir en bon estat les teves cervicals?
Mantenir en bon estat les cervicals és essencial per evitar dolors i molèsties a la zona del coll. Una bona postura és clau. Assegura't de mantenir el cap alineat amb la columna i evita inclinar-lo cap endavant, especialment quan utilitzis dispositius electrònics. Realitza exercicis regulars d'estirament i enfortiment per la musculatura del coll i les espatlles, ja que poden ajudar a reduir la tensió i millorar la flexibilitat. També és important fer pauses freqüents durant activitats prolongades com treballar a l'ordinador. Amb aquests senzills consells podràs mantenir les teves cervicals en un estat òptim i prevenir problemes.
Salut activa.
Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Si ets una persona que està treballant davant de l'ordinador moltes hores en una postura asseguda i no tens molta possibilitat de moure't a l'espai que tens, segurament tinguis molèsties a la zona cervical o notis que els braços te pesen una mica més al final del dia. L'ideal seria aixecar-se i trencar aquest sedentarisme, no? Perquè dintre de la teva feina de 8 hores estàs molt estàtic i el cos el que te demana és moure't. Llavors, important, que intentem posar-nos unes petites alarmes d'una hora, hora i mitja durant la feina, si és possible, i en aquell moment t'aixeques, fas una miqueta de volta durant a l'oficina, tornes i seus, o t'aixeques i fas una miqueta d'exercicis amb les cames i amb els braços, i faràs que el cos estigui molt més agraït durant tota la jornada laboral.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida pueden ser 3 o 4 veces mayor. En chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
L'índex de preus del consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.
Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de malles empresarials d'àmbit català, tal i com hi ha existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou al primer partit de la final a la pista del Liceu, a la Corunya. En waterpolo tenim en joc a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. A punt d'arribar al descans, Mataró 4, Sant Andreu 6. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la 6a Joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un divendres del lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara, i de fet el que queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets, i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. Atenció, perquè al llarg del cap de setmana anirem parlant cada vegada més d'estiu, més insistent i més ferm. De fet, ja el dissabte a la tarda arribarem a màximes al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, i el diumenge cap als 37-38 graus en aquests indrets de la terra ferma, també al voltant dels 35 graus a l'interior gironí, o cap al Pla de Bages, a prop de la costa, de 27 a 31 graus, tant demà com diumenge, amb una mica més d'humitat, per tant, xafogó, i amb núvols molt escassos. El dissabte serà una jornada molt neta, diumenge també, però a la tarda hi haurà algun xàfec al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació continua complicada a la P7, tot i que van minvant alguns punts i se n'afegeixen de nou. És el cas de la P7 a la zona de Freginal. S'ha produït un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Castelló i 5 quilòmetres de circulació lenta. Encara segueixen les aturades en sentit Girona entre Santa Perpètua i Granollers, i també en sentit Tarragona a Santa Perpètua entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes i a Gelida. Les rondes també encara molta mobilitat, i els accessos a Barcelona cada cop són una mica menys saturats, però hem de parlar de C33 i C58, per exemple, amb problemes per arribar a la Trinitat, i també la zona de la C35 a Granollers. Una vegada més, demanar-vos a que circuleu amb prudència i no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya, i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Polo.
Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana, i a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el riesgo suïcida, pot ser 3 o 4 vegades major en xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
No deixem l'àmbit educatiu, crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria de la CGT.
Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això, fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraban i delicte fiscal per les joies confiscades.
El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
L'alcalde de Barcelona celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu alt risc de fugida.
La defensa havia demanat en un recurs davant l'Audiència de Barcelona el retorn del 1 milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill d'Isaac Andic està en llibertat després de pagar una fiança d'un 1 milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutjat.
Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
I a Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. El cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí i, segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, al lloc dels fets, hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far més propera propera a tota aquesta zona s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El papa ja és camí de Roma amb el Falcon de la Casa Reial després que l'Airbus d'Iberia amb què havia de viatjar ha patit una incidència tècnica.
L'aparell havia de sortir a 3:45 de la tarda, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre aparell.
Abans, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el papa Lleó XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin.
Lleó XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les ONGs a l'atenció de refugiats.
Mont Carvajal.
El primer acte d'avui del papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
La política migratòria del govern d'Espanya se sostiene sobre tres principis inseparables: humanitat, regularitat i convivència.
El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
En clau econòmica, l'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de mercat de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
I la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya. Ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir, de retruc, diuen, incrementar els salaris. Carina Bellbé.
Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, productivitat.
I després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
Poder facilitar que apareguin aquests habitatges justes en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Solsona i Premià Mèdia.
A Solsona, els Consells d'Infants i Adolescents impulsen conjuntament una xarxa d'establiments i espais públics on acudir en casos d'urgència. La iniciativa porta per títol Aquí pots, i en formen part 43 punts per poder acudir si necessiten tenir accés a un telèfon o al lavabo de forma puntual, tant petits com grans. Els llocs adherits s'identifiquen amb un adhesiu taronja amb el nom de la campanya i la intenció és que la xarxa es vagi ampliant. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fer de Solsona una ciutat més amable, segura i acollidora per tothom.
L'Institut de Premià de Mar i l'Ajuntament han iniciat una nova col·laboració en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting que ha tingut la Festa Major com a primer projecte. Fa unes setmanes, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat es van reunir amb responsables de les àrees de comunicació i cultura i festes per presentar-los diverses propostes creatives i campanyes promocionals dissenyades específicament per a la celebració. La voluntat, però, és que la col·laboració tingui continuïtat més enllà de la Festa Major. De fet, segons explica el centre, l'Ajuntament ha plantejat la possibilitat que a partir del curs vinent l'alumnat pugui participar activament en l'elaboració de propostes de comunicació per a campanyes municipals reals.
En cultura, el Teatre Lliure celebrarà els 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portaceli o Lluís Omar, David Navarro.
De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans al Lliure de Gràcia.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a un quart de nou el primer partit de la final, el millor de 5 a la pista del Liceo, a la Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el Barça, el vigent campió, i ara somia amb guanyar la sisena lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del club de la noia, Manel Burón.
La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
L'Atlètic Barceloneta disputarà demà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història 12 anys després de conquerir el títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
En canvi, en la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant el partit pel bronze europeu. Ara mateix, partit a 4 minuts al final, empatat Mataró 9, Sant Andreu 9. En bàsquet, la sisa joventut juga ara a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota de només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Vives.
Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
I el Barça és a només una victòria de classificar-se per a la final de l'ACB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. Demà, la sèrie, tercer partit, en aquest cas ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife. Ja et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història.
En handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la Champions masculina a Colònia contra l'Aalborg danès. En futbol, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs per intentar el retorn a la primera divisió. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishur. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. I el Badalona afronta diumenge l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela, un partit que es podrà seguir a les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, també, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
Trabajar por ahí de temporera.
Yo es que nunca me he ido de aquí.
Ya, es muy fuerte eso.
Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
L'ambassador s'ha enterat de l'auditoria. Intenta aconseguir que solamente echen el 10%, però tu no tienes que ayudar.
Sí, señora.
El váter pierde agua. Les daré $100 más.
¿Qué dice?
Que si le arreglamos el váter.
Somos afinadores, arreglamos pianos.
200.
500 y hablamos.
A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
¿Quieres ganar mucha pasta? Llámame.
¿Qué has robado?
Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.
Xarxa de comunicació local.